La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Saludamos a Josep Martínez, que nos va a informar de las necesidades de este centro sociocultural que comunicaron al actual alcalde de Valencia.
Bueno, hasta Enrique. Sí, me imagino que con dos o tres personas que nos escolteu ya sabreu, dissabte passat arranca una nueva legislatura a l'Ajuntament de València amb un govern progressista, encara que en este cas només amb la participació del PSPB i Compromís, sense València en Comú. Dit això, és una bona notícia, però des de Car Revolta continuem tenint les mateixes reivindicacions que ara a l'Ajuntament que teníem fa 4 anys. Unes reivindicacions que comentàrem cara a cara el passat 23 de maig a l'alcalde Joan Ribó en una visita que ens feu ací a Car Revolta. Entre els assumptes que parlarem amb Ribó, en concret de Car Revolta, és demanem que se'ns concedisquen ja unes llicències d'activitats definitives, perquè fa 9 anys que obrirem les portes i continuem sense tindre-les, i el tancament al trànsit i l'adequació del carrer Valeriola. Més enllà de Car Revolta, perquè no de vegades formem part d'una xarxa cada vegada més tensa, més engrescadora d'espais socioculturals a la ciutat de València, pensem que l'Ajuntament ha de replantejar-se les convocatòries d'ajudes i subvencions a entitats culturals perquè tenen una fase de presentació molt curta, el finançament és molt minso, les condicions de justificació són molt restrictives i sense un suport institucional a aquestes xarxes realment València no pot revifar. I per altra banda pensem que s'ha d'aprovar ja la reglamentació de sales socioculturals que estaven negociant-se en la legislatura anterior i que continua sense ser definitiva. Bona vesprada, amics i amigues, benvinguts i benvingudes una vegada més al Déu de Santa Teresa. Avui, en primer lloc, parlarem amb Marta López de l'Assemblea Feminista de València, que ens contarà el cicle de Cinefòrum Feminista a la Fresca. A continuació, David Estal entrevistarà a Miguel López de Precios Plàstic. Com ja és costum, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i, per acabar, David Estal i jo mateix vos comentarem la programació de Car Revolta per a les pròximes setmanes. Para parlar d'una activitat en què participarà Car Revolta i que organitza l'Assemblea Feminista de València, tenim amb nosaltres a Marta López de l'Assemblea Feminista de Ciutat Vella. Ella ens comentarà un poc més d'aquest cinebarris feminista a la fresca. Bona vesprada, Marta.
Bona vesprada, Josep.
Conta'ns un poc què projectareu i per què.
Des de l'Assemblea Feminista, que és com a Global València, engloba les assemblees feministes dels barris, que naixen arran del 8 de març. En el 8 de març de l'any passat comencem a formar-nos en els comitès de vaga dels barris. Des d'aquests comitès de vaga veiem que no a soles ens podíem quedar en el 8 de març, sinó que la lluita havia de continuar des del moviment feminista i que era molt important tindre aquestes assemblees als barris. L'Assemblea Feminista de Benimaclet va ser un exemple i este any, després del 8 de març, hem agafat l'assemblea en concret de Ciutat Vella, en molta força. I la proposta de fer un cinema a la fresca, feminista, mesos de juny i juliol, intentar que siga a la fresca, però no totes les projeccions seran a la fresca, i les fem des de les assemblees feministes del barri de Benimaclet, del barri de Russafa, del barri de Ciutat Vella i del barri de Poblats Marítims al Girós.
Quin dijous comenceu i en quin barri i en quina pel·lícula?
Començarem el dijous 27 de juny al barri de Russafa. L'Assemblea Feminista de Russafa se va formar fa pocs mesos i la veritat és que venen amb molta força les companyes. Cada projecció és al voltant d'una temàtica feminista. Esta és al voltant de la coeducació, la educació, i projecten Estrena a València de les educadores de coeducació. És un documental sobre la visibilització de les dones docents per la igualtat. És a les 8:30 a la seu de la Plataforma per Russafa, que està al carrer Literat Azorín, número 39.
I a continuació, quines altres projeccions tenim?
Dijous 4 de juliol, que vindrà des de l'Assemblea Feminista de Benimaclet a la plaça de Benimaclet, esta sí que serà la fresca, a les 9:30 de la nit, entorn al feminisme lèsbic, es projectarà Iti, Titi, Viti, Comitè. A partir del 27 de juny, 4 dijous. El següent és el 11 de juliol, que és el que ens toca a nosaltres, a les companyes de l'Assemblea Feminista de Ciutat Vella. Es farà a la casa, a Carre Volta, que sabeu que està al carrer Santa Teresa número 10, a les 8:30, i projectarem entorn la temàtica de maternitats, Motherhood. I podem dir, com a una píndola, una sorpreseta, és que tindrem a una de les directores i podrem fer després un debat. Es pensa també que es facin debats, xerradetes o col·loquis després de cada projecció. I per últim, acabarem el dijous 18 de juliol a Poblats Marítims al Girós, des de l'Assemblea Feminista, al voltant de feminisme i habitatge, projectaran el documental Les Hijas de la Coma. Serà al Clot, al carrer Bloc dels Portuaris, i este serà a les 9:30.
Marta, anem ja de cara a l'estiu i pareix que tot entra en calma, però si alguna xica volguera contactar amb vosaltres, com pot fer-ho?
Superimportant. Les assemblees feministes que estem actives als barris, en concret estos quatre barris que hem dit, però segurament s'estan formant altres barris, que estiguen atentes als seus barris, que està passant. En concret estos barris, doncs podeu entrar en les xarxes socials, buscar i veure quan ens reunim. Així a Ciutat Vella, per exemple, tenim els dimarts, normalment les assemblees, a casa, a Carre Volta. En concret quins dimarts no es sap, perquè cada dimarts es posa la data en funció de les necessitats. A lo millor a l'estiu estem una mica tranquil·les, però després d'estiu tornarem amb força. I també podrem donar les dates així a la ràdio i que estiguin atentes a les xarxes, a quan es reuneixen les assemblees. Important, no són mixtes, són les dones, i cada barri doncs té la seva periodicitat.
Que va ser de meravella el cicle, que li trago molt de profit, i ens veiem al cinema i als carrers.
Moltes gràcies.
Ha estat amb nosaltres Marta López, de l'Assemblea Feminista de Ciutat Vella. I ara David Estal ens porta una entrevista sobre l'omnipresent plàstic.
Bona vesprada, benvolguts, benvolgudes. De nou estem ací. Avui portem un tema d'actualitat, el plàstic. Segur que l'heu escoltat i l'heu vist en les vostres mans. Però haureu vist darrerament moltes iniciatives i el que volem avui mostrar és una d'elles, és Preciós Plàstic, i per això tenim ací a un dels seus col·laboradors, Miguel López Pina. Bona vesprada, Miguel.
Buenas tardes.
Preciós Plàstic, ¿qué es y quan ha nascut?
A nosotros nos gusta considerar Preciós Plàstic como una iniciativa de conciencia ambiental. Nació en el norte de Europa, donde un ingeniero liberó los planos y los proyectos, el cómo se fabrican varias máquinas que sirven para hacer una pequeña planta demostrativa de reciclaje, y con esas máquinas, que básicamente son una trituradora, una inyectora, una extrusora y una prensa, se puede recuperar o volver a dar vida a cualquier plástico que nosotros hayamos recolectado y tratado previamente.
¿Sos un colectivo de así de Valencia?
Sí, nosotros somos Preciós Plàstic Valencia. Cada equipo de Preciós Plàstic tiene sus propias directrices y su propia línea de trabajo.
¿Treballeu en xarxa entre vosaltres?
Sí, todos los Preciós Plàstic comparten los éxitos en investigación y desarrollo con el resto de Preciós Plàstic, todo dentro del código abierto que es liberar todo el conocimiento para que cualquiera pueda reproducir las cosas que nos haya costado más o menos conseguir.
Conta'ns, Miguel, alguna de aquests prototips, elements que heu fabricat.
Aparte de los productos, que todavía seguimos con investigación y desarrollo, y de los moldes nuevos que vamos desarrollando, yo creo que nuestro logro más interesante es que hemos reducido y modificado las máquinas originales de los planos en Internet para que se puedan desplazar tres de ellas en un monovolumen. Se han acortado tamaños y se han hecho más portátiles, de hecho les hemos puesto ruedas para poder hacer iniciativas de conciencia ambiental en colegios, fiestas de ayuntamientos y en sitios puntuales donde de la otra manera había que desplazar una furgoneta.
Això és entenc que vosaltres teniu un calendari intens d'activitats en diferents llocs, tant de la ciutat com d'altres ciutats. Com és el dia a dia, la setmana inclús?
És molt curioso perquè hace dos setmanes no lo teníamos, però gràcies a la llamada d'espacios com el vuestro, que nos permiten compartir nuestra experiencia, y puesto que es una iniciativa que es solidaria, pese a que cuando es un evento de movimiento económico, por ejemplo cuando nos llama Adidas, tienen un presupuesto, y si no aceptan el presupuesto, que incluye dietas y horas de mano de obra, nosotros no nos desplazamos hasta un evento organizado por Adidas. Hay eventos culturales, la Feria Alternativa, nos hemos desplazado y no ha habido ningún inconveniente, al margen de que esté muy cerquita de Benimaclet, donde tenemos nuestra sede. Nosotros tenemos unos gastos y pese a que a veces, de hecho en el inicio se recibieron subvenciones públicas por parte de las naves, que nos ayudó un montón, se ha movido una serie de iniciativas donde nuestro objetivo es convertir esos plásticos de un solo uso que son tan problemáticos y que están a puntito de eliminar casi del mercado de consumo, convertirlos en otro producto que también tenga un solo uso pero sea heredable o eterno. A mí me gustan mucho los trompos, unas peonzas que se diseñó el molde casi al principio de Precious Plastic y están teniendo mucho éxito. Hay hasta peonzas Precious Plastic en África. Y el llavero que nos encargó Adidas también me gusta muchísimo por el hecho de que es un llavero y por ser de plástico es casi eterno.
¿D'on porteu esa materia prima para reciclar?
Actualmente tenemos tantos vertidos de plástico y hay tanta cantidad de plástico en nuestras vidas que con lo que recogemos entre nosotros y nuestro grupo de amigos y conocidos tenemos de sobra para separar por colores, por tipo de plástico, y actualmente estamos trabajando con dos de los tipos de plástico principalmente, y tenemos otro en la recámara por si nos hiciese falta, pero ni siquiera trabajamos con las siete familias de plástico que tiene Europa.
Estem inundats darrerament d'informació en relació a la reutilització, el reciclatge. De fet, en el col·legi del meu fill mateixa, la cançó de festival de curs és sobre el planeta i la reutilització. I en concret sobre el plàstic, com dèiem al principi, estan apareguent prou iniciatives, però crec que encara continua havent un poc de desinformació, i tot i que a nivell individual pues, la consciència cada vegada sembla que és major. Vosaltres, el transport de tot això, ho has comentat, és una qüestió de consciència ambiental. ¿Quiénes y se transforman en concreto?
Los plásticos están separados por familias en relación a la dificultad o a la tecnología de su reutilización o reciclaje. En realidad, se pensó en origen en su vertido. En España tenemos una gran empresa que es Ecoembes, que es una agrupación de empresarios que generan residuos de difícil reciclaje. Y en Europa tenemos la cultura de quien contamina paga. Entonces esa empresa se vio obligada a generar unos recursos y unas logísticas para poder reabsorber los contaminantes que ponía en el mercado. Eso ha hecho que actualmente cuando los consumidores compramos cualquier elemento de difícil o incómodo reciclado, ya pagamos una pequeña tasa por la recuperación o la gestión de esos residuos. Y actualmente es Ecoembes la que tiene la responsabilidad y el compromiso de volver a gestionar todos esos plásticos. Nosotros, como consumidores, debemos hacer una selección no perfecta, pero sí adecuada, para facilitarles a ellos que hagan su trabajo. Luego ya cada planta de reciclaje tiene sus cuotas, y sí que es verdad que cuando la cantidad de residuos es excesiva, la capacidad máxima de esa planta es la que es. Cada planta tiene su capacidad, y si la superamos, entonces tenemos un problema de residuos que van a estar dando vueltas por Europa, o van a tener que esperar a que vuelvan a bajar la cantidad de residuos para poder ser gestionados adecuadamente. Hablábamos de las R's, y las R's actualmente son un poco cambiantes, son un poco flexibles. Están las 7 R's de los consumidores y están las 5 R's de los fabricantes o de los gestores de residuos. A mí me gusta mucho, y voy a resumir, porque la primera de las R's es reflexionar si necesitamos ese envase. Y a continuación la siguiente R es reducir la cantidad de envases. Es cierto que con nuestro modo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, los envases individuales no se pueden eliminar completamente. Pero a mí me gusta utilizar envases individuales que sirvan para ser reutilizados inmediatamente. Es más cómodo y más ecológico y económico que reciclar. Si yo necesito comprar, por ejemplo, un tupper y en lugar de comprarlo, aprovecho para utilizar uno de los envases que voy a usar porque me gusta el producto o quiero consumirlo como consumidor responsable, yo compro ese envase puntualmente y tengo el envase para reutilizar, para guardar mis galletas o para guardar cualquier otro tipo de producto para el cual de otra manera habría tenido que comprar un plástico de un uso nuevo.
I què penses llavors, per exemple, d'iniciatives com el Dia Sense Plàstic, que recentment se va promoure des d'alguns llocs? ¿Funciona este tipus de campanyes?
Como iniciativa de conciencia ambiental, yo creo en todas las publicaciones o publicidades que nos permitan entender mejor cuáles son los problemas del plástico. Las iniciativas de Un Día Sin Plástico me parecen geniales porque la gente entiende que no pasa nada por vivir sin plásticos, tenemos contras. Por ejemplo, el estar envasado individual a la bollería hace que tenga una caducidad mucho más rápida. Tengo que consumir ese producto individualmente. Pero a fin de cuentas a todos nos gusta la bollería recién sacada del horno. No queremos comernos un donut que lleve una semana dentro de un plástico, por muy bien almacenado que esté. Entonces al final tenemos que consumir los productos en relación a nuestros intereses, pero siempre con una conciencia y teniendo claro los problemas ambientales que pueden derivar de esos usos.
Entenc que hi ha diverses normatives que tendeixen un poc a la desaparició o a la disminució de l'ús del plàstic. Darrerament hem vist de la Generalitat o fins i tot d'Europa algunes directrius. Les coneixes, si ens pots posar en context en alguna d'aquestes?
Actualmente tenemos dos líneas principales de gestión de los envases de un solo uso y hay una pugna todavía, no se ponen de acuerdo, Consellería y Generalitat apuestan muchísimo por la devolución de los envases, porque tengamos un pago simbólico cuando nosotros adquirimos ese envase y que se nos retorne cuando lo devolvamos. Ese marco de costumbre funcionó muy bien antes de que tuviésemos todos los plásticos que tenemos actualmente, con las botellas y los envases de cristal, con un montón de productos, era un marco que funcionaba prácticamente perfecto. Actualmente trabajamos con la política de pagar una penalización cuando compramos el producto, a cambio de que después una gran empresa lo gestione adecuadamente. Y eso obliga un poco a que los usuarios tengamos una gestión adecuada de residuos. Básicamente es que echemos cada residuo dentro de su contenedor. No se está cumpliendo y no funciona. Hay una iniciativa que me gusta mucho, en la que participa también Las Naves. Se va a hacer aquí en Valencia, en San Marcelino. Y básicamente es un carnet de usuario sostenible. Pues van a entregar una serie de dispositivos tecnológicos para que justo antes de verter los residuos se pueda contabilizar o se pueda de alguna manera llevar un inventario de qué tal se están gestionando los residuos para que sea mucho más eficiente. Y también se planea dar una bonificación o dar un pequeño premio a los usuarios que lo hagan adecuadamente. Me parece muy buena iniciativa porque a la larga estamos viendo que hay muy mala gestión de residuos. En Valencia el contenedor pionero para compostaje, el de orgánico, el contenedor marrón, se acaba de implantar en todos los barrios, el piloto fue Benimaclet y no está funcionando adecuadamente en ninguno de los puntos. A nada que nosotros nos equivoquemos y guardemos un bote que ha contenido lejía o suavizante en ese contenedor de residuos, ya causamos un trastorno más o menos grave a la empresa gestora y luego el rendimiento del producto va a ser de menor calidad.
Esta vez parlant de penalitzacions, ara també ens fan pagar per les bosses, els comerços i demés, però també ens sorprèn a voltes, tu vas a una casa de menjars, pagues per la bossa, però en canvi el tàper és de plàstic. Podem, per exemple, en una casa de menjars portar el nostre tàper?
Yo invito a todo el mundo que lo haga, hay un problema sanitario ahí, la casa de comidas no debe dejarnos reutilizar nuestro tupper, pero invito a todo el mundo a que lo intente, porque en realidad si nosotros tratamos adecuadamente nuestro envase, no tiene por qué ser ningún problema alimentario. Es cierto que hay unas normativas de sanidad que se consideran más importantes que las normativas de medio ambiente y las ecológicas, pese a que son prácticamente la misma cartera, y nos permite que hagamos un poco de fuerza, nosotros como usuarios, el consumidor responsable también tiene un papel activo, para que se reduzcan ese tipo de residuos o que los cambien hasta un punto que no sean incómodos. Esos envases, en lugar de ser de plástico, si fuesen de celulosa, se puede hacer que cumpla con las normas sanitarias y que nos causen menos trastornos a nosotros, simplemente con un envase que se podría reutilizar para miles de propósitos posteriores, como guardar las pinzas de la ropa o lo que se te ocurra que quieras meter dentro de ese envase.
Tornant un poc al que feu, conta'ns les properes activitats que teniu previstes per si algun dels oients volguera participar.
Pues la próxima actividad es en Sitges y tenemos otra muestra muy parecida a la que se hizo con Adidas Parley, que es una iniciativa de recuperación de plástico del océano, y nuestras actividades están publicadas en el Facebook de Precios Plastic Valencia, con toda la flexibilidad que nos impone el hecho de que tenemos gente que nos llama, que se interesa. En realidad no estamos seguros dónde vamos a estar cada vez, pero sí que es cierto que en las iniciativas culturales de la ciudad de Valencia o en el entorno de Benimaclet tratamos de participar en todos.
I per si algú vol apuntar-se amb vosaltres o un grup tancat, obert, molts, pocs, com funciona la dinàmica?
Actualmente no somos muchos, somos 5 colaboradores más el director y estamos abiertos a que cualquiera que quiera acercarse a conocernos o a colaborar con nosotros que escriba un correo a Facebook y entonces se le permitiría interesarse o integrarse dentro del grupo. Es un grupo abierto, pero sí que es cierto que está sujeto a responsabilidad y a unas pocas obligaciones. De hecho, nosotros antes de salir a hacer cualquiera de nuestra muestra ensayamos antes el uso de las máquinas y ensayamos antes la dinámica que vamos a realizar, porque nuestro interés es una educación ambiental correcta. Entonces tenemos que haber practicado para que salga lo mejor posible dentro del corto margen de tiempo que solemos tener durante las actividades.
Hem escoltat a Miguel López de Precios Plàstic València. És un tema que ara a banda està molt d'actualitat, una xicoteta llum d'esperança que hi ha segones vides i més enllà del primer ús d'este material que ens està tan contaminant. T'agraïm molt la teua presència. Bona vesprada, Miguel.
Gràcies a vosaltres. También es cierto que no podemos dejar de recordar que el ser humano y nuestra sociedad necesita el plástico. El plástico, con un uso adecuado, es un material maravilloso con unos usos que no se pueden simular o sustituir con otro tipo de materiales. Entonces lo que debemos hacer es usarlo adecuadamente y no abusar de verter ese tipo de productos. Y nosotros creemos que en el futuro, igual que hemos estado vertiendo el plástico de cualquier manera en cualquier sitio, tarde o temprano nos veremos obligados a crear minas de plástico. Tenemos un compañero que dice que sería gracioso que empezásemos a pescar para sacar el plástico dentro de los peces.
I passem a les músiques d'un país clandestí, a Adelí Martínez.
Hola, Josep. Des de principis d'any ressonen les primeres passes de Malucs, grup format per 4 dones, Marina, Núria i Laura les veus i les valses de Maria en Nine Sound. La nova banda veu de la música jamaicana i llatina fusionant-se amb el dancehall, l'afrobeat, la salsa, la cumbia, l'electrònica o el drum and bass. El passat 18 de juny estrenaren Fins l'Alba, que formarà part d'un LP que acabaran de tancar aquest hivern. La cançó està produïda per Oriol Puig, Piran Sound System i Còdul, amb gravació i mescla de Sant Ferrer, Auxili, Funkiwis. Fins a l'Alba es llança junt amb un videoclip dirigit i realitzat per Trencafilms i tracta sobre l'assetjament a les dones als espais d'oci, en diferents flashbacks, en blanc i negre, i fins a acabar amb una explosió de neó, veient com les protagonistes fan front, amb el suport d'altres dones, a les actituds masclistes que se solen trobar a les pistes de ball. Ara tots a moure els malucs amb Fins l'Alba, un contagiós jigui-jigui que vos farà ballar a totes aquest estiu.
La luna se encende a cau la nit, ritme de dansa al m'arriba al cos. Tinc força pa ballar fins l'alba, menet el creme, em deixe portar. Del cap a baix, vés-te'n i agafa. Creusa-me el dret d'apropiar-te l'espai, mirant els col·legues com si fores guai. Em fas un escàner del cap a baix, vés-te'n, que em vull marcar. El xiqui-xiqui, fora del meu ball, xiqui-xiqui, no pararé de vibrar. Valentes, unides i sempre lluitant. Xiqui-xiqui, fora del meu.
David Estal i jo mateix pues, contarem la programació i els tallers de Carrevolta per a les pròximes setmanes.
En primer lloc, continua l'exposició El vacío de la cárcel al bar. Són, recordeu, fotografies de Mireia Felip i la tindrem fins al 2 de juliol. I també fins al 2 de juliol a la sala d'exposicions obres del col·lectiu El Dado. D'altra banda, el dissabte 22 a les 20 hores, concert de Raponchin i Argugal. L'aportació, com és habitual, 3 euros. El dilluns 24, com cada dilluns, a partir de les 22 hores, Sentiment Flamenc, amb Juan de Pilar a la guitarra, Tomás de los Cañiños al cant i Jessica Sánchez al ball. L'aportació, en aquest cas, 5 euros. El divendres 28, a les 7:30, presentació del llibre Temps de Rock and Roll de Miquel Torres, publicat per l'editorial Drassana. I darrerament, el 4 de juliol, agarreu-se, torna Xavi Castillo. Ens veiem per ací a Carrevolta, com sempre.
En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual. Està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96 392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. El dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estigui també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional, són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes. I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat. S'acomiadem fins a la pròxima emissió, encara que ens veurem dissabte 29 en la manifestació LGTB. Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i doña Urraca, en Carpanta, Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Wellington.